Bona nit, senyor Soriano.
Bona nit.
Bona nit. Aquesta distància que separa els dos continents. El principal dubte pel que fa al seu sector és si els jugadors catalans que juguen aquí, al Regne Unit, podran continuar-ho fent sense ocupar plaça d'estranger, actuant com a comunitaris, com fins ara. Els clubs saben què passarà?
No, hi ha incertesa, evidentment. Nosaltres, els clubs de futbol, tenim la mateixa incertesa que té tothom referent a les qüestions econòmiques bàsiques. És a dir, què passarà amb la cotització de la lliura esterlina contra l'euro, etc. I això és important, és molt important per nosaltres perquè tenim ingressos en lliures, però també tenim ingressos en euros. I quan fem un contracte amb un jugador, hi ha molts jugadors que pensen en euros o que pensen en dòlars. I no saben si han de pensar que una lliura és 1,1 euros o és 1,4, no?
Clar.
Però després tenim un problema, un repte fonamental, que és els jugadors europeus. No? Fins ara hi ha una regla que funciona a tot el món, que és que els jugadors no poden canviar de país fins que no tenen 18 anys. Aquesta regla té una excepció. L'única excepció és la Unió Europea, on els jugadors es poden moure a partir dels 16 anys. Això vol dir que un jugador català que vulgui jugar un equip anglès se'n pot anar amb 16 anys, i això ha passat. I qui diu català diu francès, alemany, el que sigui. El dubte i el repte és que ara això canviarà. Que com que Anglaterra no estarà a la Unió Europea, aquesta edat passarà de 16 a 18. I limitarà molt la capacitat dels clubs anglesos de contractar jugadors joves del continent.
Per tant, limitarà també...
Això, sí. I, evidentment, limitarà les possibilitats dels jugadors joves
això europeus. Volia dir.
D'anar a Anglaterra. Addicionalment, ara estem en mans del govern anglès. És a dir, que les normes que regeixen quants jugadors estrangers hi poden haver a la Lliga, etc., eren normes europees i ara són normes anglèses. Per tant, ens podem trobar en una situació diferent de la que tenim ara, que haurem de discutir amb el govern anglès.
I quina capacitat d'influència o de pressionar en tot aquest procés de negociació que comença a partir de demà i que durarà 11 mesos tenen els clubs de futbol?
En tenim perquè la Lliga anglesa, la Premier League, és la lliga més gran del món, genera molta riquesa pel país, genera volum econòmic i, per tant, no està en l'interès de ningú, tampoc de l'administració pública anglesa, perjudicar aquesta lliga. Que és no solament un bon negoci pels clubs, sinó per la ciutat i per l'economia anglesa en general. Debilitar la lliga, posar unes condicions perquè vinguin jugadors estrangers que siguin molt restrictives, al final és debilitar el negoci de la lliga i debilitar l'economia del país.
La incertesa és un dels pitjors escenaris per a qualsevol empresa, en el món empresarial està claríssim, també per a les empreses del sector futbolístic, del sector de l'esport?
Sí, evidentment. La incertesa no ajuda mai. Però també us he de dir que la percepció general que hi ha a Anglaterra és que això ha durat molt. No? Quan després de la votació hi va haver molta decepció, perquè hi va haver incomprensió. A la meva empresa hi ha molta gent en oficines a Manchester i a Londres i ningú pensava que guanyaria Brexit. No? Llavors hi va haver decepció, una mica d'incomprensió. Però a mesura que han anat passant els mesos i els anys, al final, el que jo he sentit més és això que diuen en anglès, let's get on with it. Fem-ho ja, ja està. Ho hem de fer? Doncs vinga, fem-ho. I entre la gent hi ha la incertesa, però també hi ha una sensació d'alivi, no? De dir, bueno, ja està, si ho hem de fer, doncs vinga, fem-ho i ja ens espavilarem.
Els jugadors i els equips tècnics pregunten pels efectes del Brexit. Els inquieta com els pot afectar?
No molt en general, perquè els jugadors que estan a Anglaterra ja, aquests no corren risc, no? Llavors els que s'haurien d'inquietar són els que pensen que algun dia tindrien una possibilitat de fer-ho, potser no la tindran. Però els que ja estan aquí, diguem-ne, estan salvats, no?
El City, que té equips, ara fem el repàs de la llista de països, Anglaterra, però també Austràlia, l'Uruguai, els Estats Units, oficines a una dotzena de països del món. Ara que el Brexit és clarament una fragmentació d'Europa, no sé si tots aquests països amb els que treballeu veuen també el Brexit com una oportunitat?
No, jo no crec que ningú ho vegi com una oportunitat en el nostre negoci. Sí que hi ha molta gent a Anglaterra que efectivament ho veu com una oportunitat. Hi ha un sentiment, just o injust, però hi ha un sentiment de més proximitat cultural, per exemple, amb els Estats Units o amb l'Austràlia, que no pas en França. No? I llavors hi ha un conjunt de gent que pensa que els anglesos seran més lliures ara de fer tractats i de tenir relacions amb països que estan més propers culturalment, sense haver d'arrastrar, entre cometes, els altres països europeus que potser tenen una proximitat cultural diferent, no? Menor. En el món del futbol, no. El món del futbol és un problema, que us acabo d'explicar, i és un problema, ho miris com ho miris. Per nosaltres, diguem que nosaltres afrontem aquest problema una mica ben més preparats, perquè tenim equips, com deies, a 8 països del món, i per tant, potser hi ha un jugador molt bo que ens agradaria contractar i no pot anar a Anglaterra, però sí que pot jugar a Girona.
Ah, exacte, el Girona també, que me'l deixava. Ferran Soriano, ja que el tenim a mà, un encàrrec que em fan des de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, el City eliminarà el Madrid?
Ho desitjo de tot cor. I farem tot el possible.
Queda dit, Ferran Soriano.
Poden estar tranquils que tenen tot el nostre compromís professional, moral i emocional.
Doncs queda fet el compromís, Ja sap que després l'hemeroteca sempre la tenim a mà, Ferran Soriano, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona nit. Bona nit.